Les nits dels dissabtes i els diumenges, d'una a tres de la matinada.
D'una a tres de la matinada.
Misteris, a la sintonia de RAC 1.
La història que explicarem l'anomenem l'home que va somiar la seva pròpia mort. I va succeir en terres catalanes. Els fets van començar l'any 1964 a Barcelona i van acabar l'any 1965 a Malgrat de Mar. És a dir, que va durar tot un any, més o menys, aquesta mortal història. La notícia del començament dels fenòmens paranormals de percepció extrasensorial sobre aquesta història em van arribar a mi quan organitzàvem els primers cursos d'hipnosis i parapsicologia que en aquell temps fèiem a Catalunya i a Espanya, i que portàvem a terme conjuntament amb el professor Josep Mir Rocafort, més conegut pel sobrenom de Fasman. Tot això que estic explicant tenia lloc molts anys abans que es produeix algun de l'esoterisme a casa nostra. I és una història molt tètrica, perquè va demostrar que un home és capaç de somiar la seva pròpia... És una història sèria, molt seriosa. Podem dir que està relacionat amb aquesta història el neuropsiquiatre, ja desaparegut, el doctor Ricard Puncernau. Aquest home va ser un dels pioners de la investigació parapsicològica a l'estat espanyol, portant a terme diversos estudis sobre les aparicions marianes. A través d'ell vam arribar a tenir informació d'un cas extraordinari d'índole paranormal que estava començant a produir-se i que ara tot seguit explicarem. Després, jo personalment, Sebastià d'Arbó, em vaig veure implicat amb el desenvolupament d'aquests fets, però val la pena explicar-los primer per conèixer què va passar, ja que l'experiència viscuda en aquest cas va ser per mi determinant, perquè jo després em dediqués a la investigació en el camp de la parapsicologia. Feta la introducció d'aquest cas extraordinari, us convido a conèixer aquesta tenebrosa història d'un home que va somiar la seva pròpia mort i després d'interpretar el futur va esperar que el destí l'atrapés. Com va succeir? Què va passar? Aquest és un misteri de mitjanit. L'home que va somiar aquesta mort, el seu protagonista era un estudiant de medicina de la Universitat Central de Barcelona que es deia Joan Pere. Joan Pere, ADS, és a dir, les inicials. Les inicials corresponen als cognoms, evidentment, però ho explico, que el Joan les dono per identificar la persona, ja que, evidentment, la seva família no es permet revelar el nom complet. Diem que Joan Pere tenia en aquell moment tan sols 22 anys. Era un jove estudiós interessat per la ciència racional i objectiu de totes les coses de la vida. Per tant, era un bon estudiant de medicina. Si no fos que havia alguna cosa, algo havia que li impedia estudiar. Alguna cosa que pertorbava enormement la seva vida. El motiu del desassossec era un somni que el noi, el Pere Joan, tenia reiterativament nit darrere nit. Un somni que havia començat les turbulentes nits dels primers mesos de l'any 1964. Les imatges del somni van acabar convertint-se en un malson tan obsessiu que no el deixava viure tranquil. Què és el que el Joan Pere veia en somnis? En el somni, ell deia que sempre hi sortia ell mateix com a protagonista, i apareixia ell conduint el seu propi cotxe, que era un Seat 600, i que corresponia a un cotxe que realment ell tenia, un Seat 600. Ell es veia conduint per la carretera Nacional 2, l'antiga carretera Nacional 2, que va des de Barcelona cap a Girona per la costa, i es veia ell mateix conduint en direcció a la població estiuenca de Lloret de Mar, cap a la Costa Brava. Al mig del viatge, quan ja es trobava a l'alçada del poble de Malgrat, el cotxe enfilava un revolt pronunciat que dona entrada a un petit pont, que encara avui es pot veure si es va per l'antiga Nacional. Aquest petit pont, ell l'enfilava i veu que circulava Sí, hi havia vehicles circulant, i es troba que apareix un vehicle circulant en direcció contrària pel centre de la carretera i contra ell. Joan Pere va veure que aquest vehicle era un camió, i de cop el camió es va precipitar sobre el seu vehicle, sobre el Seat 600, i no va poder esquivar-lo, encara que va fer maniobres intentant desviar-lo. Va topar violentament de cara i contra la barana del pont. Mentrestant, el camió derrapava, volcava, caïa i aixecava i aixafava a la caiguda el petit cotxe utilitari Seat 600 amb el que Joan Pere anava a dins, ferint-lo de mort. L'última imatge que Joan Pere va tenir d'aquest accident era l'esfera del seu propi rellotge trencat amb les agulles senyalant les 11:30 del matí. Era un segon marcava el rellotge, un dia 4, dissabte. Seguidament, Joan Pere va sentir la sensació de com es moria, i al moment de morir desapareixien les imatges i tot es tornava o ingressava al món de la foto. Cada nit, una i altra vegada, el Joan Pere somiava el mateix. Era un somni reiteratiu. I de cop es despertava suant, esbufengejant i amb un rostre desencaixat per la impressió que acabava de viure en somnis. Però ens preguntem, per què aquestes imatges li provocaven tanta ansietat i tanta por al Joan Pere? La seva por tenia l'origen en un seguit de fets reals, i és que veritablement Joan Pere vivia a Lloret de Mar, on tenia la casa i la família, i certament ella estudiava a la Facultat de Medicina a Barcelona, i feia el viatge setmanalment, cada divendres o cada dissabte, per aquesta carretera, i passava regularment cada cap de setmana pel mateix pont on ell somiava que veia que es produïa l'accident mortal. I a més, per acabar d'arrodonir-ho, resulta que el seu cotxe era precisament un Seat 600. Preocupat per la situació que vivia i la preponderància que tenia el seu somni reiteratiu, que ell era víctima i li provocava una contínua angoixa, això li impedia estudiar. Aleshores, Joan Pere es va dedicar a consultar uns pocs llibres, que n'hi havia molt pocs a l'època, als anys 60, sobre la interpretació dels somnis. A veure què significava. També va llegir llibres d'ocultisme i fins i tot els primers textos que havia sobre la nova ciència, la parapsicologia. Però va trobar ben poca cosa. Com que no va trobar una explicació satisfactòria del seu somni reiteratiu, aleshores li va comentar el que li passava a un dels seus professors, el metge i especialista de la ment, el doctor Ricardo Puncernau, neuropsiquiatre. Aquest, amb la seva doble faceta de psiquiatre i també d'investigador del camp de la parapsicologia, es va interessar pel tema i va mostrar-se disposat a ajudar-lo. Després, el propi Puncernau va comentar el cas amb mi, perquè ja que treballàvem en un mateix grup de recerca amb investigacions parapsicològiques. Com que jo en aquelles èpoques, als anys 60, també era professor d'hipnosis, el vaig sotmetre a una experiència de regressió. I el Joan Pere va aprofundir en el substrat de la seva ment i va anar a la recerca de l'origen del somni per cercar una solució. El resultat de l'exploració psíquica va donar que el somni estava basat en dades reals assimilades perfectament per Joan Pere. Estudiant la vivència onírica i analitzant la confecció de les seves imatges, van obtenir l'evidència que totes les dades subministrades per la ment en estat de somni fisiològic coincidien plenament amb la realitat. El noi tenia veritablement aquell cotxe Seat 600. Feia certament cada cap de setmana el mateix recorregut de Barcelona a Lloret de Mar. I la veritat és que a l'alçada de Malgrat passava per un fatídic pont que existia, encara existeix. Per tant, podia molt bé tractar-se d'un autèntic somni premonitori, de tipus paranormal, dia percepció extrasensorial. Basant-se en aquest precedent de coneixements que anunciaven que es produiria un accident greu, ja que teníem la data fixa del seu accident que marcava el somni, que era un dia 4 d'un mes desconegut, i concretament el desenllaç mortal, segons l'esfera del rellotge quan es va trencar, tindria lloc a les 11:05 del matí, vam agafar un calendari i vam cercar el calendari quin dia era, coincidia el dia 4 amb un cap de setmana, data en què Joan Pere tenia que viatjar, i finalment vam trobar la data. Tots plegats vam decidir enfrontar-nos amb el destí, a veure si el destí es convertia en... El dia previst, al matí, vam anar tots tres, el protagonista del somni i els dos investigadors psíquics, al lloc on el Joan Pere veia en somnis que es produiria l'accident mortal. Efectivament, allí hi havia un revolt perillós, a l'entrada d'aquest petit pont. Es tractava del mateix pont on ell, on s'havien ja produït altres fets tràgics, amb altres accidents, i però era el lloc on somiava el fet tràgic que protagonitzava el propi Joan Pere. Com que vam arribar molt de temps per endavant, vam esperar tranquil·lament que arribés l'hora assenyalada per l'accident amb somnis, és a dir, les 11:05 del matí, moment en què el destí es tenia que fer realitat. Quan ja s'atansava l'hora, concretament a les 11:04, un minut abans, certament un gran camió carregat d'ampolles de cervesa de Barcelona va agafar violentament el revolt que entrava al pont i de cop el camió va començar a patinar, envaint la calçada contrària, es va posar de través a tota la carretera i es va estavellar violentament contra un dels pilons del pont, entre el pont i la carretera. En aquell moment no circulava ningú per la carretera i com que no passava ningú, tampoc ningú es va fer mal. Però el fet de l'accident s'havia complert. Nosaltres vam ser els primers que vam quedar atònits al veure que s'havia complert un somni premonitori. Però ràpidament vam mirar el rellotge i, efectivament, l'esfera de la minutera marcava precisament les 11:05 del matí del dissabte, dia 9. El destí s'havia complert. Estava clar que es tractava d'un somni premonitori que va ser percebut amb clau d'imatges pel jove Joan Pere. Aquests somnis reiteratius emocionalment viscuts que ens van advertir sobre el tràgic accident que li deparava el destí en un dia concret, a una hora precisa, va ser molt determinant. Aleshores, si no ens ho hagués dit, segurament aquesta protagonista hauria estat víctima d'aquest accident, i nosaltres vam arribar, els investigadors, a la conclusió experimental que si una persona té possibilitat de conèixer el futur i el sap interpretar, es podria esquivar el destí i així podríem modificar el futur de la pròpia persona. Des que es va produir en realitat aquest accident, els malsons de Joan Pere van desaparèixer. Des d'aleshores, Joan Pere va poder viure tranquil·lament i centrar-se plenament als problemes dels estudis de la carrera que estava efectuant a la Facultat de Medicina de Barcelona. El que aleshores ningú podia imaginar és que el que passaria després seria terrible. Al cap de gairebé passat un any, a l'any 1965, en Joan Pere, ja complerts els 23 anys d'edat, continuava els seus estudis de medicina a la ciutat comtal. Quan va acabar el curs, el jove, quan es va acabar el curs, va deixar tranquil·lament Barcelona per tornar al seu poble de Lloret de Mar, per passar l'estiu. Naturalment, va passar pel fatídic pont de Malgrat de Mar, i va passar diverses vegades. Però ja totes les pors estaven superades i diríem que quasi oblidades. El somni ja no era un perill per ell, l'havia superat. Va passar l'estiu. Després de la temporada estiuenca a la Costa Brava, novament a Joan Pere li va arribar l'hora de tornar a començar un altre curs. I un altre cop li va tocar estudiar i tornar a Barcelona. En Joan Pere Començava a estudiar el dilluns pel matí. Aleshores, per evitar les llargues caravanes de vehicles que es feien i encara es fan cada diumenge a la carretera de la costa, en direcció Costa Brava a Barcelona, en Joan Pere va decidir baixar abans, anar cap a Barcelona un dia abans, i així preparar els llibres, anotacions, treballs, etc., per començar amb un bon peu el dilluns pel matí el següent curs de medicina. O sigui, va baixant dissabte. Joan Pere va agafar el seu Seat 600 el dissabte al mig matí i va enfilar la mateixa carretera cap a la gran ciutat. Ell estava pensant en tot el que havia de fer, però per raons del destí, precisament a les 11:05 del matí, Joan Pere es trobava circulant i entrant amb el petit pont del sinistre somni. De cop, quan menys ell s'ho pensava, va aparèixer un camió carregat de cerveses de Lleida, no pas de Barcelona, que anava en direcció contrària, circulant pel centre de la calçada. El camió pren la corba, massa velocitat, comença a derrapar, i en Joan Pere, tractant d'evitar el xocar i frontalment, fa un brusc de cop de volant cap a la dreta, i el cotxe li comença a relliscar lateralment i de forma descontrolada cap a la calçada. L'Isanà està a vellar-se contra la barana protectora del pont. En Joan Pere va quedar pres entre la massa del vehicle i va morir asfixiat contra el seu volant del seu propi cotxe mentre es volcava la càrrega de cerveses del camió i totes les ampolles es vessaven a sobre del Seat 600. Acabava de produir-se tot el que Joan Pere havia vist tantes vegades amb els seus somnis premonitoris, la seva pròpia mort. Quan tot seguit van acudir a socórrer el jove accidentat amb l'ajuda del mateix xòfer del camió, que també estava ferit, amb esforç van poder traure el cos del cotxe de Joan Pere. El cos sense vida. Ja no es podia fer res per salvar la vida del noi. Es va fer l'atestat, es van adonar en aquest moment que del seu canell penjaven les restes d'un rellotge destrossat. I quan el van veure, les manetes de l'esfera marcaven amb precisió les 11:05 del matí del dia 4 de setembre de 1965. És un cas sorprenent de premonició. En Joan Pere va morir al mateix lloc, a la mateixa hora, i a la mateixa data que ell mateix havia previst en somnis, els somnis premonitoris. El destí s'havia complert. En 1964, tots els investigadors psíquics creien que el jove Joan Pere havia burlat el seu propi destí perquè havia sabut interpretar els somnis, però va ser un greu error per part nostra que no vam saber interpretar correctament les imatges que ell ens havia dit que havia vist en somnis. Per les descripcions que Joan Pere va fer, ell es veia viatjant però no pujant en direcció de Barcelona a Lloret de Mar, sinó que es va veure que la direcció era totalment contrària. Viatjava de Malgrat de Lloret i Malgrat cap a Barcelona. La direcció del viatge era completament diferent, ja que en realitat no pujava, sinó que baixava cap a Barcelona en direcció cap al sud. Aquesta és la realitat. La direcció correcta que Joan Pere va veure en somnis. I aquesta és la clau. Però el fet de no saber identificar aquest petit detall va impedir interpretar correctament el fet que s'anava a produir. I aquest detall va ser fonamental per la seva vida i transcendental pel seu futur. L'home que va somiar la seva mort no va poder evitar que el destí l'atrapés.